Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
Bona tarda, us informa Gemma Bonet. Austràlia anuncia un enduriment de la llei que prohibeix les xarxes socials per als menors de 16 anys després de comprovar que, en mig any d'aplicació, ha tingut poc efecte entre els adolescents. El govern ara doblarà les multes a les plataformes que no introdueixin mecanismes per impedir l'accés als menors, per evitar el frau generalitzat, i les situarà per damunt dels 60 milions d'euros. El regulador australià investiga actualment, per falta de mesures per complir la legislació, investiga Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok i YouTube. La nova normativa també vol dotar de més mitjans les forces de seguretat per vigilar els incompliments. Més notícies amb la Maria Guixà.
L'Ajuntament de Tiana, al Maresme, es personarà en el procediment judicial per l'incendi forestal que ha cremat 48 hectàrees. Un foc que ja està controlat i que ha deixat una persona detinguda presumptament relacionada amb l'inici d'aquest incendi. El consistori assegura que uns fets d'aquesta gravetat mereixen la màxima contundència i per això ha anunciat que es personarà en la causa.
Detinguda una dona de 41 anys per la seva presumpta relació amb la mort violenta de la seva parella a la localitat de Sant Salvador de Guardiola, al Bages. Els Mossos la van detenir dijous, després d'una investigació que va començar el febrer passat arran de la mort d'un home de 46 anys a Manresa, en un cas en què inicialment no es van poder determinar les causes de la defunció.
Avui i demà no hi ha servei de tren a la línia R11 de Rodalies entre Girona i Figueres. És per unes obres de millora que es fan al pont ferroviari sobre el riu Ter a l'altura de Flaçà. Renfe però ha establert un servei alternatiu per carretera.
L'actriu Rosa Boladeres ha estat guardonada amb el Premi Margarida Xirgo per la seva interpretació a l'obra Tinc un bosc al cervell, estrenada a la sala Beckett. El premi reconeix la millor actriu de la temporada teatral barcelonina. Alejandro Sanz actua avui a la RCD Stadium de Cornellà al Prat dins la seva gira mundial. I ara què?
Contigo éramos mejor, como si fuéramos dos sols.
Després de l'èxit del seu pas per Mèxic, Alejandro Sanz fa parada a Catalunya, presentarà davant del públic català els temes més recents del seu àlbum, una proposta musical que continua recollint reconeixements com les nominacions als Latin Grammy del 2025. Els esports, Alfons Gorina.
Victòria de Raúl Fernández a la cursa sprint del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP. El pilot d'Aprilia ha guanyat amb solvència per davant d'Ayo Gura i Fabio Di Gianantonio. El líder del Mundial, Marco Bezzecchi, ha estat quart i Marc Márquez ha estat l'únic pilot català que ha puntuat. El de Cervera ha acabat sisè a la cursa sprint després d'una ascensió a Pecco Bagnaia. Amb aquests resultats, Marc Márquez queda 42 punts de Bezzecchi a la general. Demà a les dues es farà la cursa llarga amb Jorge Martín des de la Pol. Tot això i la resta de l'actualitat esportiva, a partir d'ara, el Tot Gira.
Fins aquí les notícies.
Els dissabtes a la mitjanit, Empar Moliner ens convida a fer un tast vertical.
El Tast Vertical és un programa sobre el món del vi, o sigui, sobre el món de la pagesia, sobre el món del paisatgisme, sobre el món de la cultura. La meva obsessió és explicar les històries que hi ha a les ampolles de vi.
Els dissabtes a la mitjanit, Tast Vertical, amb Empar Moliner. També disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3Cat.
Salut.
CaixaBank patrocina aquest programa. Benvinguts al temple esportiu dels caps de setmana. Això és el Tot Gira. Des del 2004, més de 20 anys fent ràdio esportiva en directe.
Campiones del mundo. Ousmane Dembélé comença el Mundial amb força. I a la nit, hat-trick contra Noruega. Ja ha marcat 4 gols en aquest Mundial. Dembélé no es fa petit ni tenint Mbappé al costat. Campió de la Champions per segon any consecutiu amb el PSG i presentant candidatura, el Mundial acabarà de decidir, per ser de nou pilota d'or. I és ara quan penso, què li va passar al Barça? La imatge que tenim d'ell al Camp Nou és d'un jugador sempre al seu món, negat amb el gol, tímid i petit, amb talent però que mai l'acabava de demostrar. Certament, Luis Enrique ha fet màgia amb ell a París.
Tot gira amb David Clopé.
Bona tarda a les 4 i obrim les portes del Tot Gira. Des d'ara i fins a les 9 del vespre, Tot Gira de ressaca i prèvia del Mundial. Avui a la nit es tanca la fase de grups i ja tindrem els 16ens de final definits. Ara sí, comença el Mundial. I en aquests 16ens hi serà Espanya, que sense lluir, de manera discreta, ha superat aquesta matinada passada l'Uruguai per 1-0. Però també tarda de motor, amb oficials ja en marxa de Fórmula 1 a Àustria i les reaccions de la cursa sprint d'Assen, que ha tingut la 6ª posició de Marc Márquez. I avui a les 6, una visita il·lustre. Venen a Catalunya Ràdio els campions de l'hoquei Lliga, els jugadors de l'Igualada. Tarda de ràdio i esports, tarda de Tot Gira.
Tot Gira 2310.
Els 11 titulars.
Vistaire, Oriol Rodríguez, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Els 11 titulars d'aquest dissabte 27 de juny del 2026, la catalana Mireia Benito, campiona d'Espanya de ciclisme en ruta.
La de Llorenç de Penedès ha aconseguit el doblet, ja que dijous es va proclamar campiona en la prova contra el rellotge. Benito aconsegueix el seu primer campionat d'Espanya en ruta.
On no hi ha estat, per cert, Paula Blasi.
Recuperant-se de la caiguda fa uns dies mentre feia la inspecció del recorregut.
Marc Márquez minimitza danys a la cursa sprint del Gran Premi dels Països Baixos.
El troc ha acabat sisè i només ha cedit 2 punts respecte al líder Bezzecchi, que ha acabat quart. Ara la distància és de 42 punts.
La victòria per la Raúl Fernández.
Per davant de Yogura i de Dijan Antonio.
Fórmula 1 en marxa els oficials del Gran Premi d'Àustria.
Ara mateix a la Q, Norris marca el millor temps per davant de Hamilton, de Verstappen, el líder del Mundial. Antonelli ara mateix encara ha de marcar el seu millor registre.
La selecció espanyola de futbol ha guanyat per la mínima a Uruguai 1-0 i s'ha classificat com a primera del seu grup.
I aquesta nit ha de saber el seu rival dels 16ens de final, si Algèria o Àustria.
Dels partits de la pròxima nit destaquem l'Argentina-Jordània, amb Argentina ja confirmada com a primera, i amb Messi suplent.
Sí, confirmat pel tècnic Scaloni.
D'aquesta propera jornada també destaquem un Panamà-Anglaterra i un Croàcia-Gana al grup L.
A partir de les 11 de la nit, Anglaterra, Croàcia i Gana juguen la primera plaça d'aquest grup.
I un Colòmbia-Portugal i República Democràtica del Congo, Uzbekistan, a 2:15 de la matinada.
I aquí Colòmbia i Portugal juguen la primera plaça del grup K.
Ara mateix tenim 9 enfrontaments dels 16ens de final confirmats.
Són aquests: Sud-àfrica, Canadà, Brasil, Japó, Alemanya, Paraguai, Països Baixos, Marroc, Costa d'Ivori, Noruega, França, Suècia, Estats Units, Bòsnia i Herzegovina, Austràlia, Egipte i Argentina, Cap Verd.
El nedador català Nil Cadavall ha batut el rècord del 50 braça i ha aconseguit la mínima per l'Europeu de París.
En els trials de la Federació Espanyola de Natació que s'estan fent a Mallorca.
Sergi Camps, què tal? Bona tarda.
Molt bé, bona tarda.
El titular a xarxes.
Els companys de Mundo Deportivo diuen que el cas Mike James amb el Barça podria acabar als tribunals. El Barça de bàsquet no el vol, però el contracte estaria signat. Per tant, el jugador podria portar el Barça davant de la justícia. Embolica que fa fort al Palau Blaugrana.
Som a Twitter, Facebook i Instagram, @totgira. Correu gira@catradio.cat.
Això és el Tot Gira. Des del 2004. Amb David Clopé.
Tot Gira amb el Marçal Turull, el Joan Arroyo, el control tècnic i musical, la Nadia Roig a la producció i el Víctor Rodríguez del control central. Avui Tot Gira fins a les 9 i amb una visita, ara us ho dèiem, a l'estudi que ens fa molta il·lusió. A les 6 de la tarda rebrem els campions de l'Hockey Lliga, la gent de l'Igualada, que dimarts, el dia de la Revetlla, van protagonitzar una de les remuntades més bèsties que recorden a l'Hockey Patins. Van aixecar un 2-0 en contra. Havien començat perdent els dos primers partits a Riazor per golejada 8-2 i 8-2 per acabar guanyant la Lliga de nou a Riazor i els penals. Avui, homenatge al Tot Gira als campions de l'Hockey Lliga que tornen a guanyar un títol de Lliga 29 anys després. I avui a les 7, Hora mundial. Analitzarem el que ens deixa la jornada d'aquesta matinada passada amb la classificació d'Espanya com a primera de grup, amb un partit discret, Espanya 1, Uruguai 0, i l'eliminació de l'Uruguai de Ronald Araujo i Marcelo Bielsa, a qui la derrota li ha fet perdre els papers. Aquest és el moment de l'entrevista a la mateixa gespa un cop acabat el partit a la televisió uruguaiana.
¡Dale de una vez!
Marcelo, bueno, ¿qué deja como resultado lo que fue este proceso de Uruguay en el Mundial?
Bueno, no, yo no logré potenciar el poderío que tenía Uruguay en sus jugadores.
¿Qué buscó con la salida de Federico Valverde cuando ingresó Viñas?
Busqué que el equipo tuviera más presencia en ataque.
¿Qué pudo hablar con Muslera en el entretiempo que lo logra quitar?
Nada.
Gràcies.
Doncs ja ho sentiu, respostes monosil·làbiques de Marcelo
Aguanta
Bielsa.
Aguanta, però bé, la periodista, eh?
Sí, i aquest crit inicial, aquest dale, perquè creia que potser la periodista no acabava d'arrencar l'entrevista.
L'àudio ho diu tot, però la imatge també sí. La teniu, el vídeo, aquest fragment, i us recomano que veieu l'inici, la cara de Bielsa quan diu dale, que això... comenci ja l'entrevista, el teniu a x.com/totgir.
I moltes vegades ens passa als periodistes que de vegades no t'estan donant pas des de l'estudi per començar l'entrevista. Imagina't si tens al costat un personatge com Bielsa.
I ell és conscient que l'estan enfocant, però li és igual, eh?
Sí, sí.
Bielsa, gent i figura, i que per cert té un peu i mig fora de la selecció uruguaiana, que és la primera campiona que s'acomiada del Mundial. A partir de les 7 en parlarem, i també farem prèvia dels partits de la pròxima nit amb l'Argentina-Jordània. L'Argentina ja està classificada com a primera de grup, sabent que jugarà contra Cap Verd als setzens de final. Messi ho ha confirmat Scaloni, serà suplent en aquest partit aquesta matinada. Del Mundial de Messi i de Julián Álvarez, avui al Tot Gira en parlarem amb un exjugador argentí i ex del Barça, Javier Saviola, avui al Tot Gira. Ahir vam gravar la conversa amb en Javier Saviola, amb el Lluís Canut, i Saviola ens diu, entre d'altres coses, que el Barça és l'equip ideal per a Julián.
No solo se ve el goleador, ¿no?, dentro del área, sino se ve también que técnicamente es muy bueno, que definiendo la jugada también, que se puede tirar una pared con él, entiende muy bien el juego, las jugadas. Bueno, y lo que te decía, ¿no?, que si llega a ir al Barça, para mí es el equipo ideal para él.
A partir de les 7, hora mundial, i entrevista amb el Javier Saviola, passarem també per Madrid amb Morfeo Suárez, que ens donarà informació de com està aquest mur de ciment, que fins ara és un mur de ciment de l'Atlètic de Madrid, i si realment poden començar a haver-hi escletxes perquè hi hagi inici de diàleg entre l'Atlètic de Madrid i Barça per consumar aquest traspàs. Ara motor, perquè tenim en marxa els oficials del Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1. I ahir en els lliures, recordem, Mercedes va manar, Antonelli va ser el més ràpid, però avui ja són oficials, avui configurem la graella i veig que Mercedes, Oriol, de moment segueix manant de la mà d'Antonelli.
Sí, el mateix que ja ha aconseguit 5 pols posicions aquesta temporada, que està buscant la sisena. Recordem que a casa nostra li va anar malament perquè es va quedar sense poder acabar el Gran Premi, però ara mateix té 2 dècimes d'avantatge sobre el campió del món Norris. Hamilton, que es va imposar a casa nostra, ara mateix és a 207 mil·lèsimes d'Antonelli. Verstappen a la tercera posició, per tant tenim un Mercedes, un McLaren, un Ferrari i un Red Bull. Ara mateix a les quatre primeres posicions, amb Alonso, que el veig, com sempre, al pou de la classificació, a 3.2, per tant quedar fora en aquesta Q1, i Carlos Sainz, que també ara mateix estaria fora del tall. És un circuit molt curt, és el més curt de tot el Mundial, aquest Red Bull Ring, per tant aquí la volta es fa molt ràpida, amb 1 minut 7 segons, que és el temps que ha fet ara mateix Antonelli.
Doncs pendents que s'acabi aquesta Q1, que comenci la Q2, i sobretot veure què fan els grans favorits i com queda configurada aquesta graella sortida de demà, aquesta cursa que comença, Oriol,
a les 3 de la tarda.
Sí. Això mateix. És un cap de setmana de motor, perquè a banda de la Fórmula 1, avui hem tingut cursa sprint de motos Ascent.
I al davant, Raúl Fernández, amb la Track House, amb la número 25, el pilot de la Comunitat de Madrid, resident a Andorra. Va, som-hi, encara no té contracte per l'any que ve. El seu mànager treballa que flipes i no entén com és que no l'hem renovat. Doncs nosaltres tampoc. Marc Márquez queda despenjat, però Mañalla ho intenta per fora, en paral·lel. Martín deixa els frens d'esquerra. Ara veiem la ziga-zaga amb Raúl Fernández, que ha fet un gran tercer sector per apuntar-se a la victòria. La victòria sprint per Raúl, els Track House, Déu-n'hi-do, que han fet.
Així ha narrat el Damià Aguilar avui a Univers MotoGP. Fa no res, la cursa era com sempre, la cursa sprint a les 3 de la tarda, i com sempre, Univers MotoGP, a l'exclusiu digital, heu pogut seguir aquesta cursa en directe, com també ho podreu fer demà amb la cursa llarga a partir de les 2. Damià Aguilar, què tal, com estem? Bona tarda.
Bona tarda.
Victòria sprint de Raúl Fernández amb Aprilia en aquesta cursa del Gran Premi dels Països Baixos, a la Catedral, a Assen, el dia que Marc Márquez, ja sabíem, ens vas advertir que no era un circuit propici per ell, podríem dir que ha salvat els mòpeles. És una sisena posició, no és un resultat molt bo, però és veritat que el líder del Mundial també ha fallat.
Bé, és una sisena posició que ahir ell ja ens va avisar que podia ser aquesta. De fet, va parlar d'una sisena setena. Una bona sortida de Marc Márquez, que ha arribat a ser inicialment cinquè, però després s'ha estabilitzat en la sisena setena posicions i al final creua la meta setè, però li donen la sisena perquè Bagnaia ha trepitjat fora pista a la volta final. Això, la història de Marc Márquez en aquesta cursa. Per altra banda, mala sortida del líder Marco Bezzecchi, que ha hagut de lluitar per remuntar un parell de posicions i que, a més, se les ha tingudes amb el seu company Jorge Martín. Això era una cosa d'Aprilia, n'hi havia quatre a la graella i les quatre han estat tocant els nassos al davant fins que al final han estat els dos track house amb Raúl Fernández i Ayo Gurals, que han fet el doblet. Raúl Fernández a Dazón dient que ha estat un dissabte quasi perfecte.
Muy bien todo, creo que está siendo un fin de semana muy bueno, esta mañana con la pole, pero bueno, me la han quitado. Disfrutar de lo que estamos haciendo. Es verdad que hoy la pista estaba delicada. De hecho, normalmente me cuesta mucho hacer errores y hoy he hecho un par de ellos, que ya tenía un pequeño gap con Dilla. En ese momento Dilla iba segundo y lo he perdido, pero bueno, al final, ¿qué más se puede pedir? El sábado casi perfecto.
És veritat que el Marc acaba sisè amb aquesta mala posició de Bezzecchi, i malgrat Bezzecchi, el líder del Mundial, queda per davant, segur que ara mateix el Marc està més content que no pas el líder del Mundial. Com queda la general amb aquesta operació remuntada de Marc Márquez, que a poc va eixugant punts i sabent que Assen no era un circuit adequat per ell per poder retallar?
Jo ara mateix no posaria la mà al foc perquè Marc Márquez estigui content. No ho dic perquè encara no ha fet declaracions. No, vull escoltar-lo. No ha fet declaracions i està trigant, amb la qual cosa això normalment no hauria de ser així. Un Bezzecchi que ha fet quart per cinquè Martín, per sisè Bagnaia, de fet, sisè Marc Márquez, setè Bagnaia, i això traduït a la classificació general vol dir que Bezzecchi, finalment, després de tres curses, puntua 186 punts, a 9 Jorge Martín, per tant, n'ha perdut un, n'ha guanyat un altre, en aquest cas Dijan Antonio, és a dir, Martínez a 9, Dijan Antonio és a 22, Marc Márquez es manté en la quarta posició a 42, només n'ha perdut dos, Ogura és cinquè a 43, Acosta és a 53 i Peco Bagnaia a 55. Entre els set primers de la classificació, només 55 punts, que vol dir que la cosa
és
molt poquet.
Està tot molt ajustat. Per cert, el Marc s'ha mostrat crític a la prèvia d'aquesta cursa sprint amb alguna de les innovacions tècniques, oi?
Sí, avui, per primera vegada aquesta temporada, això és una qüestió tècnica que ja s'havia previst que el 2027 quedés anul·lada. Però perquè va passar el Gran Premi de Catalunya, no per l'accident de Marc Márquez, d'Àlex Márquez, sinó per l'accident de Bagnaia amb Johan Zarco, el primer revolt, es va considerar que potser caldria fer alguna cosa perquè les motos no arribessin tan ràpides en el primer revolt a la sortida. I què han decidit? Han decidit que aquest dispositiu d'alçada que tenen les motos, bàsicament, en podríem dir fins i tot de baixada, perquè és per baixar la moto i que la roda del davant sempre quedi agafada, arrapada a terra, doncs, si li treus, la moto ballarà una miqueta més del davant i voldrà dir que els pilots no aniran tan ràpids. Això és el que entén el campionat. I el campionat ho ha aplicat. Però ahir Marc Márquez ja va dir que no hi estava d'acord.
Tal como está regulado el trasero, porque al final si te dejan usarlo lo usas, es mucho más peligroso que poniendo los dos. El problema es que el delantero puedes controlar, el trasero, si tú puedes pilotar con el trasero, no hay ningún sensor que te lo marque. Por eso digo que es mucho más peligroso que yo dos salidas he llegado a la curva 1 a frenar, que la rueda delante aún no había tocado el suelo. Pero porque es normal, va la moto como una choca. Cuando vas con gente ahí, a ver quién en mitad de recta corta gas para que le vaya tocando la rueda. Pero yo ya lo dije, decidieron eso, pues nos adaptamos.
I aquella, diu Marc Márquez. Avui hem convidat aquí a l'estudi el Xus Sánchez, el nostre analista d'Univers MotoGP. Com estàs, Xus?
Bona tarda, molt
bé. I també tenim connectada a l'Elvira González. Hola, Elvira.
Hola, bona tarda.
Companya del Mundo Deportivo, que segueix també el Mundial de MotoGP. El Xus estava allò aixecant la mà, sent enginyer, evidentment, aquest tema el tocava de prop, i volies dir també la teva, amb aquesta història d'aquests...
dispositius
d'alçada. Xus.
Bueno, a veure, estic en part una mica d'acord en que, evidentment, per fer una sortida molt, molt ràpida, els dispositius de baixada són els que més ajuden. Si ara només dius, bé, el de davant no es pot fer servir, el de davant el deixem amb la moto en posició normal, això què fa? Fa que sigui molt més probable que al moment de sortida, a part de les regulacions electròniques, el wheelie, el que és dir aixecar la roda de davant en acceleració, sigui més fàcil. I això comporta... El que ha dit el Marc em costa veure'l perquè les imatges no ho he vist. No he vist que en 250 metres arribis encara amb aquesta roda endavant en el moment de la frenada. Jo ja he vist que les rodes estan al terra quan arriben a la frenada. Però sí que és cert que hi ha un punt de petit risc, és quan la moto fa un wheelie i la roda torna a caure cap endavant en un moment, si la roda no està, o l'eix de davant no està en una direcció perfectament alineada, pot passar que si està una mica inclinat, en el moment de tocar el terra, la moto vagi cap a un costat. I això sí que és perillós. I això és el que crec que en el seu moment fa un temps va passar amb una sortida a Montmeló. Mm. Però, de fet, per anar amb seguretat, aquesta mesura de prohibir el dispositiu de davant és correcta. El podrien, si volen, acompanyar de que en el moment de la sortida, el de darrere, aunque estigui a la moto, tampoc es faci servir.
Bé, això, evidentment, tot s'està mirant amb lupa, perquè la seguretat és el més important i perquè, a més, venim del que va passar a Catalunya, que va ser aquell gran premi tan accidentat que ha fet que, diguem-ne, el Mundial s'ho miri tot amb molt detall i crec que també ha de ser així. Una altra cosa és que això no tothom agrada de la mateixa manera. Bé, en fi... vull parlar una mica també del Mundial, perquè ens acostem a aquesta última cursa abans de l'aturada per vacances, aquest mes que tindrem d'aturada. Després de Sachsenring, ara tenim Assen demà la cursa llarga, després vindrà Sachsenring, que serà Damià d'aquí a
15 dies,
és a dir, tindrem la setmana que ve sense motos, d'aquí 15 dies tindrem Sachsenring i ja tindrem un mes d'aturada. I crec que és un bon moment per analitzar com està aquest Mundial. D'entrada, us vull preguntar a Elvira Xus, Damià, el que ha passat avui... podem dir que seria una bona notícia pel Marc, tenint en compte que Assen, un, no se li dona bé, i dos, Bezzecchi ha fallat i no ha tret rèdit d'aquesta Aprilia, que en principi hauria d'anar més ràpid a la catedral d'Elvira.
A veure, el Bezzecchi està tenint al llarg de tot l'any problemes els dissabtes. Ell amb el pneumàtic tou darrere no funciona. Tu demà li posaràs al mig i ja veureu com demà serà una altra cursa pel Bezzecchi, perquè una mica és el que està passant al llarg de l'any. Un tio que està dominant el campionat i que 8 dels 10 dissabtes ha quedat fora del podi, pues ja et demostra que ell està a les curses sprint, està tenint problemes, i aquí s'està deixant molt punts, independentment del que va succeir la setmana passada, que allà va posar tot de la seva part per llançar el gairebé mig títol amb el que va fer i el que va succeir el dissabte.
Parlem de salvar els mobles, perquè el Damià ja ens va advertir la setmana passada que Assen és un circuit que no li és propici. Per què no és propici Assen, la catedral, a Marc Márquez? Per què no li és un bon circuit, Xus?
Bueno, la veritable raó de per què no només la coneix ell mateix, però en principi tècnicament podem pensar i veure que és un circuit de 10 revolts de dreta, quan el Marc és l'home dels revolts d'esquerra.
Per exemple, Sachsenring, que se li dona molt bé, és un circuit, per exemple, les Amèriques, a Austin, que és més d'esquerres que no pas de dretes.
Efectivament. I a Assen és el contrari. A més, Assen té la peculiaritat d'en aquest moment, però té la peculiaritat que és un circuit d'una línia única pràcticament per anar ràpid, i molt ràpid en canvis de direcció amb la moto amb molta velocitat, que fan que tinguis que portar molt de la teva part física. I això pot ser sí que li està fent pagar un peatge.
Però Assen l'any passat va arrasar.
És a dir, el que diu el Xus és la teoria, i la teoria és correcta, però després arriba l'excepció a la norma. I quina és l'excepció a la norma? Que l'any passat va guanyar els 37 punts. Però per què? Perquè jo crec que físicament tenia les dues espatlles en condicions, i aquest any no és aquest cas. Segurament ell, per exemple, no s'ha amagat que a Sachsenring d'aquí 15 dies sortirà a guanyar la cursa, i si pot els passarà per sobre i els doblarà o els triplarà. És a dir, això és el que vol fer a Alemanya. Però aquí no ho pot fer. Aquí ha vingut a jugar clarament a la defensiva dels últims quatre circuits. I em sembla que, llevat de Mugello, que va ser la tornada en el qual, evidentment, doncs, vam veure un Marc que s'estava posant a lloc, crec que després l'evolució ha estat boníssima. Aquí hi ha un petit... és a dir, aquí la progressió es frena una mica, la línia és horitzontal.
Perquè vas fer una pregunta, Elvira. Ell encara està, diguem-ne, al 70-80%. Bé, ell no ha parlat de percentatges, però en quin percentatge creieu que està físicament? Mira, espera't un moment, perquè crec que està parlant ara mateix amb el Márquez. A de zona, el podem escoltar en directe.
Has sufrido lo que esperabas sufrir.
No, bien. O sea, uno sufre lo que quiere, pero ha ido bien. Hemos visto ya en entrenos que teníamos séptimo, octavo, era la posición. Nos han regalado esa al final con la penalización de Peco, pero bueno, al final un punto más, un punto menos. Lo importante es que hemos ido dando vueltas, pero sí, aquí se ha puesto cuesta arriba el fin de semana.
Pero ha sido más una limitación, digamos... ¿de la moto aquí en este circuito con respecto a las Aprilia especialmente o limitación física?
No, hay dos Ducati por delante, o sea que la moto tiene algo más. Y es un circuito que históricamente me costaba, este año un poquito más.
El tema de los límites de la pista, especialmente cuando has ido a buscar la vuelta rápida, parecía que te costaba, ¿no? No salirte fuera.
Bueno, he cortado siempre en el mismo punto. Es un cambio de dirección. Viene un cambio de dirección después de ese punto. Viene un cambio de dirección muy rápido. Entonces intentaba cortarlo perfecto para tener que hacer menos fuerza y entrar más rápido en la de izquierda. Cosa que ahí te dejas dos palmitos, pero claro, estamos hablando de dos palmitos a 300 por hora más o menos, o 280, entonces un pequeño gesto las dos veces no lo he podido evitar y luego en la vuelta rápida sí que pues ya no he ido a buscar tanto el rendimiento, sino que asegurar la vuelta.
¿Qué tal volver a salir sin el dispositivo delantero, ya de verdad, con fuego real en la sprint?
Bien. Del punto de dejar embrague hasta la frenada, ahí cuesta, porque va la rueda muy al aire, pero sí que es verdad que punto de frenada hasta la curva es más seguro.
Gracias y suerte mañana, Marc.
Marc Márquez en directe a DAZN. A veure, no ho ha dit directament, però se li entès perfectament. Elvira, limitació física, no pas de la moto.
Sí, i més amb un circuit a dretes i amb un circuit amb aquests canvis de direcció tan ràpids que en aquests moments doncs, probablement ell no està per fer-los allò al 100. El 70 que tu deies, jo te'l signaria. Probablement. Ara, una altra cosa serà d'aquí 15 dies amb un circuit d'esquerres. Llavors, no ha estat tan limitat i allà sí que el veurem un altre Marc Márquez.
Jo me'l crec, Quan ell diu que físicament no està bé, me'l crec. Ara, Elvira, Xus, els seus companys de Graella no se'l creuen, Perquè dijous, a la roda de premsa, el Marc diu, estic fotut, aquí em costarà més, i al costat hi havia el Peco fotent-se de riure.
Però és que jo crec que és una combinació. No és que ell físicament, és que ell en aquest moment d'aquest circuit, en les condicions d'aquest circuit, sí que està més, diguem-ne, marmat físicament. Està com està, però que en aquest circuit m'exigeix una
cosa... Clar, la banda dreta.
Sí. Sabeu què passa? Que ve de guanyar a Breno i ve de guanyar a Balaton, a Hongria, i jo entenc que els rivals diguin...
Sí. Sobretot a Breno, que era de dretes.
Tu digues el que vulguis, però vens de guanyar dues curses llargues seguides.
Sí.
Aleshores, jo puc entendre que els rivals no se'l creguin.
Sí, ens estem deixant també un detall que és bastant important. En aquesta zona del Drenthe neerlandès, gairebé han arribat al rècord de calor de la història. Sumem-hi també el tema dels gairebé 30 i pi... No sé si d'avui eren 35 o una cosa així, o 36 graus. Imagineu-vos com estava l'asfalt.
49.
Sí. Tot això suma, també quan tu no estàs físicament
però,
al 100%.
Però no els hem sentit tan queixar-se tant de vegades, no?
Jo tampoc els hem preguntat. A vegades ja saps que la queixa ve quan preguntes o repreguntes.
Quan furgues en la ferida. Clar. Bé, us vull demanar, perquè això, cada cap de setmana que hi ha Gran Premi ho hem d'anar actualitzant, també veient com està el Marc, què és el que va passant a pista... Tots creieu en la remuntada? Creieu que el Mundial, que el guanyi el Marc, és possible? No hem d'oblidar que ell surt de Mugello, fa no pas tant, a 102 punts, oi, eren, sí, Damià? Sí. A 102 punts del líder. I ara el tenim, després d'aquesta cursa sprint d'avui, has dit, Damià?
A 42.
A 42. Tots creieu en la remuntada o algú pensa que no?
Sí,
Sí, el Damià diu que sí, tu xus.
Jo mai jugo a la loteria.
Però amb ell hi jugaries, eh?
Aquest any el campió del món es dirà Marc Márquez.
Ah, vas més enllà, eh? No dius que hi hagi remuntada, sinó que, a més, creus que la farà, que realment guanyarà el Mundial. I tu, Elvira?
Jo crec en la remuntada, però jo crec que demà és clau per les aspiracions de qui ha estat liderant el campionat, que és Marco Bezzecchi. Si demà torna a fallar, se'l menjaran patates, o sigui, serà allò una merienda de...
Sí, perquè Sachsen Ring, Elvira, allà sí que no tenen res a pelar, no? En principi allà és el gran favorit.
Efectivament, ell donarà l'estocada ja de cara pues, això, a les vacances a Sachsen Ring. Però si demà Bezzecchi falla... no hi ha ningú amb un instint guanyador en tota la graella com Marc Márquez, que per això guanya, per això va a camí de la desena corona.
Clar, és que Sachsenring és el típic circuit que Márquez, ara estic exagerant, anant amb un tractor pot guanyar. És a dir, estic exagerant, perquè aquell circuit se li dona tan bé, li agrada tant, se sent tan fi, tan fort, podríem recordar l'última cursa en Bonda, que va ser un drama. 5 caigudes, bla, bla, bla. D'acord.
Sí.
Però amb aquesta Ducati que ell diu que va tan bé i que avui hem vist Jean Antonio ser molt més competitiu que ell, home, allà és que és fantàstic. És a dir, allà la idea serà, una vegada més, jo crec, demà, és a dir... perdre els menys punts possibles i anar a recuperar-los tots a Alemanya.
Bé, ara de seguida parlarem també d'un altre nom propi i notícia que en aquest cas ha pogut avançar Catalunya Ràdio, que ha pogut avançar el Damià. Estem parlant d'un dels grans del motociclisme català que en el seu dia, jo recordo quan va debutar a MotoGP hi havia unes expectatives amb ell altíssimes. Doncs bé, Damià, explica'ns tu la notícia perquè ets tu qui l'ha avançat. Maverick Viñales no seguirà a MotoGP la pròxima temporada al 90%. Sí. No està confirmat 100%, però vaja, bé, és gairebé un fet.
Això dimarts que ve segurament serà el 100%. Ho ha explicat Catalunya Ràdio i altres mitjans. Maverick Viñales no seguirà a MotoGP la temporada vinent. El 90% estem dient avui. El de Roses hauria comunicat al seu actual equip, el KTM Tech Trois, que no seguirà amb ells. I ara, com ara, les altres portes semblen més que tancades per al pilot de Roses, que en públic ja ha manifestat aquestes darreres setmanes que si se n'ha d'anar a casa ho farà tranquil. Hi ha una història molt potent al darrere de la relació de Viñales amb el seu equip i amb KTM ara mateix. És una història que esperem que ell mateix vulgui explicar en algun moment. Ens havien dit que potser aquesta tarda buidaria el pub, però sembla que queda mitja temporada i no li convé haver de disputar totes les curses que queden amb mal rotllo dins de l'equip.
Creieu que ha tingut mala sort? Creieu que ha estat un pilot infravalorat pel talent que tenia o no ha tingut prou talent per brillar com s'esperava d'ell? Quines conclusions hem de treure del pas de Maverick Viñales per MotoGP, Elvira?
A veure, jo sempre crec que la sort es treballa i jo crec que també algunes de les decisions que ell ha anat prenent al llarg de la seva carrera esportiva no han sigut molt conseqüents. Ja comencem amb aquella espantada que va fer en el seu moment quan estava a Moto3, quan era un xavalet. I a partir d'aquí ja demostra que té un caràcter ja des de jovenet, molt de caràcter, i que a vegades aquest tipus de caràcters no et fa prendre les decisions correctament. Ha anat passant pels equips, a veure, Suzuki probablement haurà estat el lloc d'on ha marxat millor, però és que de la resta dels equips pels que ha passat a MotoGP ha sortit malament, va sortir malament de Yamaha, d'Aprilia si fa o no fa, i ara sortirà malament de KTM. I és una llàstima, perquè probablement amb Dani Pedrosa acabaran sent els dos pilots que més es mereixien haver tingut un títol mundial.
Aviam, Maverick Viñales ha estat sempre un campió en potència, perjudicat per les seves decisions. Aquí ho tenim claríssim, l'Elvira i jo, que ho hem viscut plegats durant molts anys. El Maverick ha estat una persona inestable, sempre a la recerca d'una estabilitat emocional que li va costar molt de trobar, que quan va trobar la parella que avui és la seva parella, la mare de les seves filles, va arribar un moment en el qual segurament el Maverick persona era més idoni per arribar a ser campió del món, però arriba a KTM. Què passa amb KTM? Doncs que l'any passat es lesiona, i que és una lesió que ara pràcticament farà un any a l'espatlla esquerra, que li ha passat com Márquez, ha hagut de passar una segona vegada pel quiròfan perquè hi havia una cosa que l'estava emprenyant, que l'estava molestant, però la gestió que va fer l'any passat el Maverick intentant tornar quan no tocava segurament va perjudicar allò i va allargar allò. S'ha trobat en un moment donat que
per renovar aquest contracte o perquè KTM volgués continuar confiant en ell, li han demanat uns resultats quan no té l'espatlla esquerra per fer aquests resultats. Resultat final, adéu al Mundial.
És una llàstima perquè estem parlant d'un pilot en què hi havia... Vaja, jo ho recordo, quan ell debuta a MotoGP fa molts anys ja, 2015, amb Suzuki, fa dues temporades amb Suzuki, fa un quart lloc al Mundial molt meritori amb Suzuki, això li permet fitxar per Yamaha, i aquell any, quan fitxa per Yamaha, recordo que a la prèvia d'aquell Mundial de MotoGP, en el moment també d'explosió del fenomen Marc Márquez, recordo que el que veníem era...
Un duel
Maverick Viñales i Marc Márquez. I de fet, aquell Mundial del 2017, el primer amb Yamaha, el Maverick el comença guanyant les dues primeres curses, a Qatar i a l'Argentina.
De les 4...
3 de 4.
Va guanyar França també, i, i pel mig va haver-hi Amèriques i...
Ell en guanya 3 de 4, hi ha un moment que allò s'esgarra, no sabem per què, i a partir d'aquell moment va cap avall. I a partir d'aquell moment va cap avall, cap avall, cap avall. És a dir, no...
Sí, no és de termes mig. Ell o està molt up o està molt down. No hi ha una consistència en el mig que a vegades això li hagués sentat molt millor. Quan estava bé era molt bo i que quan ha estat malament era se'n va molt a baix. I una mica, a veure, té raó el Damià amb el tema de que la lesió a l'espatlla no l'ha ajudat en absolut, però a partir d'aquí, a veure, també havia d'entendre que el fet de que estigués lesionat encara es fixaria molt més KTM a l'hora de buscar aquesta renovació. I que probablement sí que li van dir que se'ns va en Pedro Acosta, et volem a tu que progressar a l'equip oficial, s'ho va creure. Després va venir aquell fitxatge de Jorge Lorenzo a la pretemporada, que molts no hem acabat d'entendre quin rèdit n'han tret tots plegats.
Per fer-li de coach, sí.
Però que tampoc ha sigut cap pas endavant. Encara ha sigut més anar cap enrere. Sí. I a partir d'aquí ell ja ha entrat en una de les... d'aquests clàssics carrusels on ell es fica i que no té fons, lamentablement.
Ara que, diguem-ne, anem escassos de pilots catalans de casa a MotoGP, que en marxi un com el Maverick, doncs, evidentment...
I l'any passat, no només, o sigui, l'any que ve no només Maverick, perquè Alex Rins, jo crec que...
Rins també pinta que no hi serà,
5% de continuar, diria.
El panorama que tenim, xus, de pilots catalans a MotoGP, quan s'acabin els germans Márquez, que esperem que durin molt, és una mica desolador, eh?
Sí, és potser també la conseqüència de que a darrere de lo que és a MotoGP, altres categories o les promocions, des de molt joves...
Tenim un buit ara mateix. Tenim un buit.
Hi ha algú que no està funcionant com fa molts anys sí que funcionava.
Sí, tenies els Espargaró, tenies, vaja, un munt de pilots que venien per darrere. Mira, parlant d'un dels que sí que hi és, Àlex Márquez, també està fent declaracions a De Zona, el podem sentir.
Alex, ¿has podido completar tu primera sprint después de la lesión? Que entiendo que eso en sí mismo es algo bueno, aunque el día hoy ha sido complicado después de la caída de ayer.
Sí, ya veníamos aquí con mitad del cuerpo, ahora ya queda un cuarto y gracias.
Tienes un morado en la frente.
Sí, de todos lados, tengo aquí, todos lados, ya voy apedazado. Entonces, para mí era importante, el equipo es verdad que ayer con Breno me querían parar ya, pero era importante estar encima de la moto, al menos hacer la sprint, mañana a ver cómo despierto también, pero si la caída de ayer, cervicales, cabeza, también todas las quemaduras que tengo, pues no ayudan, pero bueno, al final era importante estar encima de la moto, tomar los mínimos riesgos posibles, así lo he hecho, me he tomado la sprint, al principio han pasado todos y luego he empezado con mi ritmito a ir hacia adelante y nada, es lo que hay ahora mismo, hay que sumar kilómetros, hay que... poner el físico a tono y ya llegará en el momento donde podremos apretar.
Ayer se te salió el guante, era un poco, o sea, es extraño que pase eso, o sea, ¿a qué lo achacas?
Culpa mía porque me los había quitado antes de hacer los time attacks, y es verdad que sudado la piel siempre se da un poco y a veces con las prisas pues a lo mejor el de arriba de todo no lo cerré como se debía cerrar y me salió eso con el sudor y todo, así que culpa mía de... Lo cerré bien, pero en ese momento de mucha calor, mucha humedad, con el guante mojado, lo tenía que haber cerrado mucho más.
Àlex Márquez de DAZN, el sentíem ara mateix, realment, veient les imatges, tenen nafres per totes bandes, eh?
No ha fet la classificació, ell s'havia classificat directament per la Q2, la dotzena posició ja la tenia segura, ja ha decidit reservar-se, per tant, no ha fet
de classificació, directament al 12, quarta fila de la graella, i almenys poder completar aquesta cursa sprint, perquè el seu objectiu del cap de setmana és completar el cap de setmana, malgrat la nata d'ahir, que va ser una centenària.
Déu-n'hi-do les nates que s'estan duent a l'Àlex, que evidentment li quedarà gravat el que li va passar a Catalunya, i encara sort que el tenim en un circuit competint amb la resta de pilots. Per cert, Mercat 2026, recordeu la confirmació aquesta setmana que hem tingut que Marc Márquez i Pedro Acosta seran parella a Ducati Lenovo, però a poc a poc també es va movent el mercat de la graella del 2027, Damià.
Bé, de fet, Ducati ja va avançar també que Bagnaia no continuaria amb ells, i aleshores és quan Aprilia anuncia que Bagnaia, atenció, firma per 4 temporades, no 2, no. 4 temporades, Bezzecchi i Bagnaia a l'equip Aprilia oficial, Marc Márquez i Pedro Acosta a l'equip Ducati Lenovo. Aquestes són les oficialitats del moment. Això és el que tenim. Què ens faltaria? Doncs l'anunci d'Àlex Márquez com a pilot oficial KTM, i pel que fa als catalans, res més.
Molt bé. Doncs bé, m'ha vingut molt de gust fer aquesta tertúlia MotoGP amb l'Elvira, amb el Xus, amb el Damià, per actualitzar una mica aquesta situació, perquè de seguida, insisteixo, després de Sachsenring, d'aquí 15 dies ja arribarem a les vacances del mes d'aturada del Mundial de MotoGP. Estem també pendents de la Q2 Fórmula 1, oficials del Gran Premi d'Àustria. De fet, tenim ja cronòmetre 0 a la Q2.
Ara s'ha acabat aquesta Q2, segueix manant Kimi Antonelli, líder de Mundial, que està capaç de treure-li una dècima a Piastri i una dècima, bé, 127 mil·lèsimes a Piastri, 134 mil·lèsimes a Norris, amb el company de Russell, amb el company d'Antonelli a Mercedes Russell a 2 dècimes, això vol dir que li està guanyant la partida una vegada més al seu company d'equip, a Hamilton, Leclerc, Hadjar, Lawson, també Gasly i Bortoleto i Verstappen passaran en aquesta lluita per la pole position. Abans ja havien quedat fora Carlos Sainz i Alonso, per tant, Kimi Antonelli, si no comet alguna errada, aconseguirà la seva 5ª pole position aquesta temporada.
Elvira, moltes gràcies, una abraçada.
Gràcies a vosaltres.
Xus, ens sentim demà, a Univers MotoGP. Us hi poseu a 1:45 amb el Damià i a les 2 la transmissió d'aquesta cursa del Gran Premi dels Països Baixos. Que vagi bé, Xus.
Moltes gràcies.
Damià, no marxis gaire lluny. Faig una pausa per la publicitat i de seguida continuem parlant de motor i d'un mite d'aquesta casa, un redactor històric del motor que ens ha deixat a les últimes hores, el Martí Trilla.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Som 3CAT.
Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions a ibp.es/promocatalunya.
Poesia Inés. Festival de Poesia del Maresme de l'1 al 12 de juliol. A Caldes d'Estrac, Teià, Arenys de Mar, Sant Pol de Mar, Vilassar de Mar, Dosrius, Alella i Mataró. Poesiaimés.cat.
Josep Cuní, l'astronauta Estel Blai, Àlex Gorina i Maica Navarro a Col·lapse amb Jordi González. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Si t'hi fixes, l'ordi és el que fa el ganxo. Mai no veus l'espiga dreta?
Camí de Cabres és un recorregut sonor per les feines del camp i el ritme de les estacions.
Avui és un dia important com a esquiladora. Moltes mans, doncs, per plegar la llana, per agafar les ovelles.
Un viatge pel paisatge que canvia al llarg de l'any. Del verd dels sembrats, el groc de l'estiu i la baixada del bestiar a la tardor.
Ostres, n'hi buscat, això, Hi ha una cabra que acaba de parir.
Ara mateix, sí.
Camí de Cabres, el podcast del pastor i historiador Marc August Muntanya i el fotògraf Martí Albesa, a l'app i web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Com s'explica un món que canvia a tanta velocitat? Fins on arribarà la intel·ligència artificial? On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció?
Revolució 4.0, amb Xantal Llavina.
Sempre amb molta curiositat i esperit crític. Com serà el món de demà?
Revolució 4.0. Els dissabtes a l'app i al web i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio.
Al Revolució 4.0 investiguem el futur.
Què passa quan la mare no es pot valdre i l'equilibri familiar s'ensorra?
Perquè abans les dones cuidaven de tots els dependents de la família. Llavors aquí es veuen sempre a totes les cases les mancances de l'estat del benestar.
La periodista Emma Zafón en parla al seu últim llibre, La mare.
Aquest automatisme d'assumir les responsabilitats per part de les dones de la família és com una programació que t'han fet des de joveneta.
La il·lustradora Quan Zhu, andalusa d'origen xinès, documenta una altra realitat.
Todo el mundo criticaba de por qué hay tantos niños chinos en las tiendas o en los restaurantes, pero nadie se preguntaba ni quién cuida a estos niños, ni por qué están ahí.
La dels fills de mares migrants cuidats per mainaderes espanyoles.
Al final eran mujeres migrantes que contrataban a mujeres españolas.
Solidaris.
Amb Mercè Folch.
Històries sobre vincles.
Dissabte a les 10 de la nit.
Estàs escoltant el Tot Gira.
Amb David Clopés.
4:45. Ara fa una estona amb el Damià Aguilar parlàvem del que ha donat de si la cursa sprint del Gran Premi de Motos dels Països Baixos. El Damià, ja ho sabeu, és l'home motor d'aquesta casa. Un tio que viu les motos amb molta intensitat, que viu per les motos, però també pel trial, l'enduro, el Dakar, amb tot el que tingui a veure amb benzina i motor. Damià, tu ja saps que abans teu n'hi havia d'altres, d'homes del motor en aquesta redacció, el Pere Flores, per exemple, que va ser qui seguia el Mundial de Motos abans teu, i si tiro encara una mica més enrere, hauríem de parlar segurament del que va començar tot això, que va ser el Martí Trilla. Damià, el Martí seguia el Mundial de Ral·lis viatjant a moltes proves, o gairebé totes les proves,
sí,
però sobretot era l'home del Dakar. L'autèntic Dakar, el del desert, el de l'Àfrica.
El del desert, el de no dutxar-se i menjar malament i no dormir i no tenir telèfon. Que aquesta era la història.
Jo, i les aventures del Sàhara, sí, que no són que, les d'Aràbia Saudita.
És que estem parlant d'una època en la qual els familiars dels dakarians trucaven a Catalunya Ràdio per saber què havien fet els seus familiars i com els havia anat. I això ho sabia el Martí Trilla.
El Martí, que viatjava al Dakar. Parlem d'ell perquè el Martí, el gran Martí Trilla, ens ha deixat. Va morir ahir als 81 anys. El Trilla era un periodista entranyable que rebia sempre amb els braços oberts els més joves de la redacció. Aquells que posaven per primer cop els peus a la redacció d'esports, el Martí era sempre dels primers que en rebia i ens ajudava en el que fes falta. Però sobretot era el veterà de la redacció, amb mil i una batalles per explicar. Del Dakar, però també del Mundial de Ral·lis. Jo recordo moltes històries, per exemple, aquell dia que va explicar que Carlos Sainz, el seu gran amic Carlos Sainz, al Mundial de Ral·lis havia atropellat una vaca i va entrar en directe minuts després per explicar que la vaca havia mort. I jo no sé si d'això se'n recorda el copilot d'aquell gran pilot que era el Carlos Sainz, el Luis Moya. Luis, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Molt bé, molt bé.
Com estàs? Com va tot?
Molt bé, molt bé. Aquí al circuit de Montmeló que tenim un evento muy grande de Volkswagen, que es el 50 aniversario de GTI, y hay un evento muy grande aquí. Y sí me acuerdo perfectamente de eso.
¿Ah, sí?
Porque además no era Carlos el que le pegó a la vaca. El que le había pegado a la vaca había sido Tommy McKinnon.
Ah, vaya.
Tuvo que abandonar el rally.
Vale.
Sí, tuvo que abandonar el rally y recuerdo que había la crónica. Además siempre nos acordábamos con Martí, que además Martí es una persona entrañable, ¿no? Un gran amigo, además en aquella época pues era de los pocos que nos seguían el Mundial. Al principio del Mundial pues nos seguía mucha gente y Martí fue de los primeros, ¿no? Y recuerdo que comentando, pues lo había dicho por la radio, a mí me lo habían contado porque yo no lo escuché, decían, dice, Tommy McKinnon ha tenido un accidente, no sé quién, ha golpeado una vaca, hizo una pausa y luego dice, la vaca ha muerto.
Correcta, correcta.
Y luego continuó comentándolo y entonces siempre nos quedó aquello como aquel recuerdo gracioso y simpático que además incluso con él lo recordábamos así, ¿no? Como un recuerdo simpático porque era una persona muy, muy, muy agradable y tremendamente prudente, además. Nunca entraba cuando no tenía que entrar.
Luis, ell va seguir aquell Mundial que vosaltres guanyeu, aquell primer Mundial. Què en recordes d'ell, aquesta relació amb el periodista que segueix totes les proves d'un Mundial de Ral·lis, quan aquí costava molt que la gent segués un Mundial de Ral·lis?
Pues antes yo lo veo mucho más cercano que hoy en día, ¿no? Parece que era mucho más accesible. Hoy en día está todo más cerrado, sobre todo, por ejemplo, en la Fórmula 1, ¿no? Pero incluso en los rallies ahora, en los parques de asistencia, pues están más limitados. Allí ellos venían, nos veían en una asistencia, porque hoy hay parques de asistencia. Entonces hay un parque de asistencia, pues, por ejemplo, en Barcelona o en PortAventura, si el rally se celebra en Tarragona cuando se hacía el Mundial, y de allí salíamos y volvíamos siempre al mismo sitio. Antes no, antes recorríamos todo el país, ¿no? Entonces a lo mejor parábamos con una asistencia, con un camión de asistencia pequeñito, en un sitio, en el principio un tramo cronometrado, y allí aparecían los periodistas y se acercaban a nosotros. Y, por supuesto, entre ellos estaba Martí Trilla, que siempre estaba atento, y vuelvo a repetir, me quedo con prudente, ¿no? Una persona muy prudente, sabía estar siempre en su sitio, y lo recuerdo eso, pues como él, con los que venían en aquella época, que son pues ya quedan todavía algunos por ahí, algunos periodistes, no? I era muy cercano, muy cercano. Diferente a lo que es ahora.
Jo recordo, Luis, aquí a la redacció sempre estava molt pendent del que fèieu tu i el Carlos, i no sé per quina raó en el Carlos, clar, ell era bastant més veterà que no pas el Carlos, i deia el nano. I sempre deia, a veure què ha fet el nano. I es referia al Carlos. No sé si el Carlos ho sabia, però es referia al Carlos com el nano.
Sí, però probablemente... Pues no, ahora no lo recuerdo porque además estamos hablando desde tantos años sí. Que todavía no me acuerdo, pero aunque Carlos lo supiese, Carlos también seguro que diría lo mismo que digo yo de Martín, ¿no? Que Martín es una persona muy prudente, muy seria, jamás tuvo un problema con nadie, no recuerdo haber tenido a lo mejor había personas un poco más conflictivas o lo que fuese, con las que siempre me llevé bien, ¿no? Pero con Martín era imposible, con Martín era una persona que daba gusto y además luego lo que solía pasar era que claro, cuando íbamos a un rally pues estábamos lejos, pues a lo mejor volvíamos de un rally, pues no lo sé, me lo invento, Argentina o Nueva Zelanda incluso, por ahí. Y generalmente solíamos coincidir en los aeropuertos, en los aviones, ¿no? Charlábamos, había una relación muy agradable, la verdad.
Luis, t'agraeixo moltíssim que ens hagis atès en directe a Catalunya Ràdio. Una abraçada ben forta.
Moltes gràcies a vosaltres.
Adéu-siau. El Luis Moya, mític copilot del Carlos Sainz, que, per cert, manté el mateix timbre de veu de sempre. Tots heu pensat en
no
aquell moment.
El
tracte
no
d'arrencar-lo, Carlos, l'heu tingut tots al clap, ara mateix. Bé, però a l'àlbum de cromos del Martí, ara ho dèiem, del que més agradava parlar era del Dakar, del seu Dakar, el Dakar de veritat, el del Sàhara, quan la tecnologia, les comunicacions i el transport no eren com ara. I el Martí feia aquelles cròniques de segell des del desert del Teneré.
Martí Trilla, enviat especial.
Manuel Català Carles Mas ha guanyat avui la 12a etapa del Rally París de Car. Aquesta és la seva quarta victòria.
So telefònic, So telefònic.
I la primera d'aquesta...
Això seria impensable, ara. Eren èpoques en què anar al Dakar era difícil per als pilots, però també pels periodistes.
L'únic aliment que Aldo va tenir durant 3 dies al desert del Teneré havien set 3 vasos de llet de camell. Quan arribi a la seva casa a Torino, segur que s'atiparà d'espagueti i pizzas.
Era també una altra manera de fer cròniques. Quan es va jubilar, el Martí, ara fa uns anys, el Tot Gira del Mar Negre, li vam fer un petit homenatge i ens explicava coses com aquesta del Dakar.
Recordo que a Algèria ens van agafar i ens van posar en una presó perquè doncs, havia sortit del campament per anar a passar unes cròniques a Manreset, que per cert hi ha alguns dirigents de l'automobilisme català encara que em coneixen per Manreset, per el que va passar allà. Es van tirar trets, ens van posar en una presó i un avió al cap de 2 dies es va venir a rescatar.
El que és evident, i tu potser de mi ja pots dir el mateix, no sé si és el teu cas, que a ell el Dakar li va canviar la vida. Tu te l'ha canviat la vida, el Dakar?
No necessàriament, però és a dir, aquestes coses a mi, o sigui, la meva vida també és el Dakar. És a dir, si jo no anés al Dakar trobaria a faltar alguna cosa, perquè el Dakar és un dels esdeveniments del motor més importants que tu pots viure com a periodista, perquè no és només fer de periodista, és fer de periodista i fer de persona.
Mira què ens deia el Martí.
Mitjans de l'any 87 em va venir el Lluís Canú, que llavors era el cap d'esports, i em va fer una pregunta que em sembla que és la resposta més ràpida que he donat a la meva vida. Diu, Martí, t'agradaria anar al Dakar? I jo la resposta... No vaig pensar ni mig segon, em sembla que és la resposta més ràpida. Vaig dir sí, i no sabia on anava. Aquell dia no vaig dinar, potser una mica amb perdó, entre cometes, de l'ocolloner que estava, de la meva resposta que havia donat, i vaig trucar a un bon amic que es diu Joan Porcar, que era el primer pilot català que va anar al Dakar, i em va dir, diu, el Joan va dir, escolta, la teva vida canviarà a partir del moment que vagis al Dakar.
Joan Porcar, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, bona tarda.
Te'n recordes d'aquella trucada del Martí l'any 87?
Sí, d'aquesta trucada sí. No me'n recordava de la resposta, però no em vaig equivocar, segur.
Segur que no, segur que no. Bé, a tu te l'ha canviada, també, no?, la vida del Dakar.
Sí, sí, sí. Jo crec que a tots els que hem passat per allà ens va canviar la vida. Però jo us dic que el Martí es va integrar de tal manera a lo que va ser aquella època del Dakar, perquè, clar, parlar del Dakar ara, és que parlem del Dakar. Abans era el París-Dakar. I era diferent, sense satèl·lits, sense comunicacions fàcils, sense telèfons d'aquests que pots trucar en qualsevol lloc, des de qualsevol lloc. No, allà la dificultat era, per als periodistes, especialment per gent com ell, que tenia que trucar regularment, perquè no és el mateix el que tingui que escriure a paper i buscar com enviar-lo, que trucar, no? Que necessites una mínima qualitat, no? I el Martí tenia una habilitat per trobar com comunicar-se en llocs on no hi havia res, o sigui, no hi havia res, que era increïble. I, a més, no, o sigui, sempre complia amb els horaris. Jo recordo que deia que a vegades tenia que trucar a la una de la matinada o a les sis del dematí, no? I jo li deia, ostres, però com aconseguiràs fer aquesta comunicació? Diu, bueno, jo ja ho tinc més o menys arreglat, a veure, he trobat un poble que tenen un telèfon de no sé què, i ell estava... Jo crec que a ell el que més li preocupava en aquest tipus de treball, en aquells moments, era trobar la comunicació, més que la notícia en si mateix, no?
Mira, m'ho has posat en safata, Joan, sí, perquè explicarem una cosa que, atenció, no ha sonat mai en aquesta ràdio. Aquí a la ràdio guardem, a la nostra fonoteca, talls històrics, narracions de moments històrics, entrevistes per recordar...
Ja imagino.
Però també, doncs, moments còmics, surrealistes, allò. Ostres, això ho has de guardar a la fonoteca. I del Martí n'hi ha una de molt cèlebre. Una que no ha sonat mai en antena perquè era el moment previ a enregistrar una crònica del Martí al Dakar. Això que ens estàs explicant. Ell havia quedat en aquella estona que ho tenia marcat amb un telèfon fixe, vés a saber on, del continent africà, per posar un protagonista amb el Jordi Basté, que aleshores s'estava esperant per gravar aquella entrevista amb aquell protagonista pel No ho diguis a ningú. El que sentireu, insisteixo, mai va sonar en antena. Sentireu el Martí lluitant literalment per la posició, això que ens està explicant el Joan Porcar, per l'únic telèfon fixe disponible al campament per poder posar un protagonista a l'antena i que hi pogués parlar el Jordi Basté. El document, ja veureu que és un punt barroer, però ens ajuda a entendre el que ens diu el Joan Porcar i també la perseverància del Martí barallant-se amb qui fes falta.
Yo tengo hasta los cojones de esto yo. A ver si pego un par de hostias aquí yo. Madre, que los parió, tú. ¿Usted es Jordi o no?
¿A qué?
¿Usted es como el Sanchego Penta pel cul, la mare que els va parir?
¿Pero qué pasa?
Home, és que no hi ha dret. Jo vaig foto 12 quilòmetres per anar a buscar un tio fred a sobre una camioneta amb la caixa de la camioneta. Ara bé. Bueno, com vulguis, ara el tinc a 50 metres, ja bé. Bueno, com vulguis, Jordi, podem començar?
Vale.
Només han arribat hores d'ara 9 motos i 4 cotxes.
Val. Molt bé, comencem ara,
Clar, s'explica tot perfectament, Joan.
Sí, però ell tenia que viure i vivia una tensió molt gran per poder complir, perquè ell era un gran professional dels que lluiten en el camp en el terreny, no? O sigui, no sempre tens la sort de fer la informació dins de la sala de premsa d'un camp de futbol o d'un circuit, no? Que tot està preparat i tal. Ell ho feia en unes condicions de l'època de los Flixton, I la veritat és que ho va fer sempre molt bé, molt bé. Tinc que dir una cosa també. Ell tenia l'habilitat de veure la notícia on no la veia la gent. I això sempre li vas dir, tens una habilitat professional que eres capaç de... Tothom estava preocupat per la classificació, no sé què, però ell veia que el més important en aquell moment, a lo millor, no era la classificació. Era un fet que havia passat o que estava passant en aquells moments i que no tenia res a veure, a lo millor, amb la carrera en si mateix, no? Però que tindria conseqüències sobre allò. I aquesta era una habilitat periodística, professional, que l'he vist en pocs professionals del món del periodisme i que són els que es diferencien, evidentment, no? I ell es va diferenciar, almenys en l'època en la que jo vaig conviure amb ell en la Gran Aventura del Dakar durant tots aquells anys, perquè sempre estava allà, i no fallava mai, sempre... Bueno, potser ho podeu dir vosaltres, no?, a Catalunya Ràdio, però jo em donava la sensació que no fallava mai perquè sempre estava angoixat perquè les coses sortissin bé.
És que el que no pot fer mai un periodista és anar a un lloc i no informar. És a dir, un periodista de ràdio que no faci una crònica durant 24 hores és per fotre's un tret. Vull dir, aquesta és la realitat. I després hi ha una altra realitat, que hi ha molt... M'ho invento, en el Dakar i en altres llocs. Hi ha mitjans de comunicació que porten més d'una persona i de dues i de tres. Martí Trilla anava sol. Sí. Anava sol.
Absolutament sol.
Hi ha unes condicions que no són les d'ara. Evidentment, no. Cobrir ara el Dakar és una meravella, és una gran experiència, però logísticament les coses han canviat molt. A banda de que estem parlant del continent africà, anys 80, principis dels 90, on tot era molt més complicat. Joan Porcar, t'agraïm que també ens hagis atès a ajudar a recordar la figura del gran Martí Trilla. Una abraçada forta.
O només dir una cosa més.
Digue'm.
Era una gran persona. era una gran persona. I això crec que és el record que té que quedar d'ell, el professional i la gran persona.
Gràcies, Joan. El Martí Trilla, un dels històrics de Catalunya Ràdio, que va acabar la seva carrera, per cert, que no ho hem comentat, aquí el Tot Gira. L'últim programa per on va treballar va ser el Tot Gira, va ser el seu últim programa, jo el recordo perfectament, arribar a la redacció, veure'l allà, en aquell lloc, al fons de la redacció, sempre pendent del que feia el Nano, que, malgrat era veterà, Carlos Sainz continua sent el nano per ell, continuava sent el nano per ell, i que el vam tenir, doncs, el Tot Gira acompanyant-nos fins que es va jubilar. Per a la seva família, una abraçada gegant, també per a ell un record bonic per al que va ser l'avi de molts dels que hem treballat en aquesta redacció. Senyals horaris de les 5 de la tarda, gràcies, Damià.
Adéu.
Que vagi molt bé.